Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Edgar Hernández s'ha recuperat a temps i, per tant, viatjarà avui amb la resta de la plantilla arlequinada camí de Gea de los Caballeros. És la millor de les notícies a les portes de l'últim partit de l'any pel centre d'esports. L'equip juga a Gea, un camp de gespa artificial més gran que d'altres com el de l'Ebro, però en el qual el joc directe i les segones jugades poden ser una constant. Per tant, ampliar l'arsenal ofensiu amb més centímetres, sumar-li Edgar a Arturo, pot ser un gran argument. Veurem si d'inici o no, però com a mínim per no acabar com la setmana passada contra l'Alcoyano, quan Toni Saligrat va admetre que amb una defensa tan tancada com la que hi havia, com la que es van trobar, va trobar a faltar un altre jugador físic al davant com Edgar. La classificació, per cert, torna a manar. 6 són els punts de distància entre el play-off i el Sabadell, i a les portes de l'aturada de Nadal seria important, si no es pot escurçar, com a mínim mantenir el terreny respecte a la zona noble per entrar al 2019 amb les il·lusions intactes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so un dia més, el Toni González, quan vulguis, Toni.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia de l'Egea Sabadell amb Toni Saligrat, Guillermo Romo i les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Per cert, atenció, que ens acaba d'arribar una declaració de Vicente Mir responent les paraules de Toni Saligrat, si recordeu ara fa uns dies, dient-li que era un venedor de mantes i un toqui-toqui, entre altres coses. Una mica de Sabadell Nord també, de mercantil, la prèvia de la Copa d'Espanya de natació, que és el comiat, la retirada d'Erika Villaécija. També natació artística amb l'Emma García, l'Estalpul Natació Sabadell masculí jugant-se la Copa de Waterpolo i l'OAR tancant el 2018 a casa.
I fora de l'hotel?
El Barcelona Lassa de bàsquet tanca una ratxa de 4 derrotes seguides a l'Eurolliga, superant el Baskonia a la pista dels vitorians 70-77, tot en una jornada que li ha costat el càrrec a Xavi Pasqual, fins ara entrenador del Panathinaikos. La contundent derrota grega contra el Madrid n'ha estat el detonant. I avui s'enceta la jornada 17 a primera divisió, presència catalana, a un horari un pèl estrany, a 8:15 per ser un divendres. El Girona rep a Montilivi el Getafe. A les 9 més tard, Anoeta acollirà el duel basc entre la Real Sociedad i l'Alavés. I primeres hores de Jason Murillo com a nou jugador del Barcelona. El central colombià arriba al club blaugrana cedit pel València fins a finals de temporada amb una opció de compra no obligatòria. Ho fa per suplir baixes com, per exemple, les dels lesionats Umtiti o Vermaelen.
Han parlat en les últimes hores
el tècnic del Girona, Eusebio.
Confiar en nuestra determinación, nuestras ganas de ofrecer una victoria a nuestra afición, de acabar el año con una victoria, de sumar 3 puntos que nos ayuden a seguir creciendo, seguir estando cada vez más cerca de nuestro objetivo.
Y Jason Murillo, nuevo jugador del Barça.
Un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local, y hoy se me cumple eso, que vengo con la intención de ayudar al equipo en lo que pueda, estar a disposición del cuerpo técnico, y yo creo que disfrutar un poco de ese gran club que es el mejor del mundo, así que contentísimo, espero que todo salga bien.
I a les xarxes socials.
El selfie de David Palma, de l'entrenador de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo femení, publicat a Instagram amb les seves jugadores de fons a la piscina descoberta de Cal Llong, i amb el següent text: últim entrenament de l'any, gràcies per la vostra capacitat de sacrifici, noies, bon Nadal.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exjugador del Sabadell amb un pas força discret per la nova Creu Alta. Ell és Paco Sutil, ara al Martos, i avui fa 34 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Yeah. No arriba 5 minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria. Avui, com a bon divendres, ha tocat roda de premsa de Toni Saligrat, encara que la cosa canvia en quant als timings. Avui, la plantilla del Sabadell, si tot l'enrenou que hi ha al país amb aquest 21 de desembre li ho permet, doncs marxarà camí de Gea de los Caballeros cap a terres aragoneses, però el que no ha canviat, més enllà de que el partit és demà i no pas diumenge, és la tradicional roda de premsa de Toni Saligrat, l'última prèvia a un partit en aquest 2018. Avui l'equip s'ha entrenat, ho ha fet a Olímpia, a aquesta hora dinen tots junts a prop de l'estadi i quan acabin marxen cap a l'Aragó. En principi s'espera que no trobin massa problemes pel camí. N'estarem en tot cas al cas i si hi ha res n'informarem. Però en tot cas Saligrat ha comparegut avui a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta i allà, com a bon divendres, també ha estat el Marc Pijuan. Com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
I potser el més destacat que ha dit el de Torrent és que ha confirmat que Edgar Hernández viatjarà finalment amb l'equip. Per tant, ja ho dèiem, que aquesta capsulitis en principi era una lesió menor de la que apuntava en un primer moment i, per tant, no és que es perdi dos partits, com dèiem, sinó que ha anat tot plegat més ràpid del previst.
Sí, recordem que va patir aquesta capsulitis, aquesta petita lesió al peu que l'havia deixat cau diumenge passat contra l'Alcoyano. De fet, gairebé el vam donar nosaltres per acabat en aquesta temporada, en aquest 2018, però el cert és que el gabanenc sembla que ha superat aquestes molèsties. Diem sembla perquè, tot i que viatja, tot i que en principi pot jugar, ara escoltarem a Toni Saligrat, sembla que jugarà, fins i tot, així ho ha dit Toni Saligrat, el cert és que el jugador encara pateix dolor.
Doncs no podem escoltar Toni Saligrat, en aquest cas parlant d'Edgar Hernández. De seguida, doncs, recuperem aquest tall, recuperem aquest fragment de la roda de premsa que ha fet avui el tècnic del Centre d'Esports Sabadell al voltant de la que en teoria era una de les baixes. Al final, l'única baixa confirmada és la de Néstor Querol per sanció. A part de la de Néstor Querol, Edgar era dubte. Finalment, com diem, viatja.
Bueno, en un principi entra la convocatòria i esperem que per una estoneta com a mínim hi sigui. Evidentment haurà que punxar-lo perquè encara té dolor, haurà que treure-li el dolor, però ell està disposat a suportar-ho i a que sigui infiltrat i si és necessari, pues ja t'he dit, una estoneta el tindrem.
Doncs una estoneta, i si cal, infiltrat, però viatja Edgar Hernández per repassar la llista d'altes i baixes. Néstor Querol es perd el partit per sanció, sí que viatja Edgar Hernández, i em dius, Marc, que qui no ho farà tampoc és Carlos Cobo, el jugador andalús que pateix un petit trencament al quàdriceps de la cama.
Sí, una lesió que Saligrat ens ha explicat es va produir dilluns d'aquesta setmana i que, com deies, el farà perdre's aquest partit, i fins i tot l'inici del 2019, segons l'entrenador Laquinat, tornant de vacances de Nadal, el jugador de Córdoba es podria fins i tot perdre unes dues o tres setmanes més de competició. Ens ho ha dit això Toni Saligrat, fins i tot un cop que ja havia acabat la roda de premsa. De fet, era una notícia que entre la gent de comunicació i Toni Saligrat hi ha hagut un petit d'aquelles mirades, d'ostres, per què ho dius? No hem dit res? Doncs vaja, ho podem dir, Cobo està lesionat i la baixa del jugador andalús, que com deia se suma a la de Néstor, que era el sancionat, i de fet us podem avançar que tampoc viatjarà a Egea, així ho ha fet Toni Saligrat sense cap mena de problemes. Williams Velázquez, el central veneçolà que es queda a Sabadell, juntament també amb Raúl Martín i Joan Castanyer. Per tant, la convocatòria, doncs allò que, com diuen en la dita, faves comptades, que ja sabem els 18 jugadors que aniran cap a Egea.
Sí, correcte. Al final és el que diem, que quan jugues dissabte, doncs aquí no pots jugar tampoc a fer massa trampes o a despistar, perquè avui mateix hi ha 18 que es pugen a no tocar i que viatgen camí de l'Aragó. Per tant, aquí secrets als justos entre Cedo, per cert, i com comentes, els jugadors amb fitxa de filial, Raúl Martín i Joan Castanyer, no ho fan. I a tot això del rival de l'Egea, què ha dit?
Doncs mira, un Egea que aquesta temporada, doncs ara mateix, és l'equip que marca zona de play-out. Per cert, deixa'm explicar-te l'anècdota de la roda de premsa, que ja ho sabeu que el club retransmet aquestes rodes de premsa de Toni Saligrat via Instagram, aquesta xarxa social que permet fer aquests vídeos en directe. Doncs bé, a mitja roda de premsa s'ha connectat, ha seguit aquesta roda de premsa un vell conegut de l'afició Requinada i que ara és l'entrenador de l'Egea, Guillermo Fernández Romo, que...
Molt doncs... actiu a través de xarxes socials,
sí,
ho és.
De fet, Saligrat ho ha comentat, diu, ja m'han comentat que és un tio molt actiu,
sí, ho és,
i
ho és,
també
ho és.
T'hem de dir T'he de dir que no li ha fet gaire gràcia, eh? S'ha alegrat que el connectessin en directe, en aquest cas Guillermo Fernández Romo, en aquesta roda de premsa, i de seguida s'ha interessat per també conèixer les paraules de Romo, que de fet les feia aquest matí en roda de premsa també, i que segur que Toni Sagrat intentarà doncs recuperar d'una manera o altra. Doncs bé, l'extècnic Arlequinat, que serà l'entrenador d'un Egea que està, com dèiem, en zona de play-out i que a casa porta 3 victòries aquesta temporada, de fet, tot i les xifres, ja podem tenir clar que serà un duel complicat, ja que els aragonesos són un equip que fa pocs gols, però també que n'encaixa molt pocs. Però sobretot, i ho apuntava també Toni Sagrat, és un equip que a casa és molt fort.
I dintre d'aquests pocs gols que porta a favor i en contra, tenim en compte que ha hagut un 4-4 a casa contra el líder, contra el Lleida, i un 3-1 contra el Mestalla. Han hagut dos partits amb molts gols. El que sí que hem de tindre en compte és que hi ha un Egea fora de casa i un Egea a casa, i això t'ho diu una xifra. Porta 12 gols a favor, dels quals 11 els ha fet a casa, i l'únic gol que ha fet a fora va guanyar amb una falta lateral al camp del Barça B, 0-1.
Doncs el que deia Toni Sagrat, dels 12 gols que porta l'equip aragonès, 11 han estat al seu estadi. Un últim detall d'aquesta roda de premsa d'avui sobre el partit, i és que Sagrat ha restat tota la transcendència i la importància del món el fet de jugar en un terreny de gespa artificial. Escoltàvem aquesta setmana jugadors doncs posant-ho com un dels punts significatius del duel d'aquest
dissabte. No ha perdut, per cert, el Sabadell sobre sintètic encara, eh?
Més enllà d'això, que és cert, i que a més és una dada que també Toni Sagrat doncs ha volgut avui explicar, el de Torrent justifica que no tenen cap preocupació per això.
Pensa que portem un mes entrenant a gespa artificial. La nova Creu Alta ni la trepitgem. Un dia sol anem a Sant Oleguer, perquè tampoc està en massa bon estat, i tota la resta de dies entrenem a Olímpia, que és amb gespa artificial, amb la qual estem molt familiaritzats amb aquest tipus de superfície.
Doncs vaja, en principi cap problema pel fet de poder jugar sobre gespa artificial, l'equip que entrena des de fa un mes a Olímpia i que, per tant, hi estan més que acostumats. Un últim apunt d'aquesta roda de premsa. Ha parlat del mercat d'hivern, el teníem per últim dia en roda de premsa avui, Toni Sagrat, encara no s'ha obert, però vaja, també li hem preguntat. Tot igual, la setmana passada ja dèiem que Sagrat està content amb la plantilla, diu que òbviament és bo estar atent per si es pot millorar la qualitat de l'equip, ha dit que també és complicat, i només ha fet l'apunt, i sí que ho podem dir com a informació, i és que no hi ha ningú, segons paraules de Toni Sagrat, no hi ha cap jugador que hagi demanat sortir en aquest mercat d'hivern. Sabem que hi ha jugadors que potser no tenen els minuts que s'esperaven, que puguin dir, escolta, jo vull marxar. En principi, segons Sagrat, això de moment no ha succeït, i fins i tot al contrari, jugadors que potser hagin jugat molt, que tinguin ofertes superiors, que diguin, escolta, que a mi d'allà m'estan oferint, doncs segons Sagrat això tampoc ha passat de moment, per tant, tot igual, i en principi, doncs això, l'equip que segueix atent al mercat d'hivern, però no s'esperen, o no fa la sensació que hi hagi d'haver-hi gaires canvis. En tot cas, el partit, recordem, demà a les 5 de la tarda, com sempre des de mitja hora abans de la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, i avui l'equip que viatja, si no hi ha cap problema, avui mateix arribant a Egea de los Caballeros.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Marxem precisament cap a terres aragoneses perquè la Societat Deportiva Egea està dirigida per un vell conegut, parlàvem ara fa un moment d'ell, per l'afició del centre d'esports, com és l'exentrenador arlequinat Guillermo Fernández Romo. ¿Cómo va la vida por allí, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
De momento el equipo marca la promoción de permanencia, un proyecto humilde, modesto, y que además por primera vez está militando en Segunda División B. Por lo tanto, me imagino que de momento satisfecho o en la línea de lo que era la temporada. No sé, ¿sabía que el Egea era uno de los proyectos humildes de esta categoría?
Sí, así vamos, un poco intentando ir reconociéndonos semana a semana, ¿no? El proyecto empezó tarde porque al final yo, entre que estaba en Santander, hubo cambios aquí también dentro de con el entrenador que tenían, pues llegué faltando 8 o 9 días para empezar la liga, y bueno, entre eso, entre que para el club, dentro de los 90 años de historia que tiene, pues era la primera vez que estaba en Segunda B, y todo eso, bueno, pues era unos cambios importantes, con un proceso que empezábamos, y bueno, pues semana a semana intentando mejorar, semana a semana intentando hacer las cosas bien, y bueno, pues ahora mismo con unos puntos que nos permiten por lo menos estar ahí, ¿no?, en disposición de estar con más equipos peleando por poder salvarnos.
Yo Yo tenía aquí apuntados algunos datos, 12 puntos de los 18 que tenéis los habéis sumado en casa, solo dos derrotas como locales y además las dos fueron en el tramo inicial, y creo que estaba escuchando ahora a Toni Seligrat que decía que de los 12 goles que habéis hecho, 11 han sido en vuestro campo, con lo cual parece desde la distancia que en casa cada vez os sentís más cómodos.
Los números son difíciles de explicar muchas veces, aunque es verdad que nos dan señales de que algo nos pasa fuera de casa, porque a mí en mi vida me ha pasado esto, ¿no? Incluso ya no digo de ganar, porque en cuanto a puntos para un equipo que va a estar abajo, pues sacar 6 puntos creo que hemos sacado fuera de casa, 6-7 siempre hay con opciones, bueno, pues te permite estar en la pelea, ¿no? Que yo creo que a todos los equipos, y más en este grupo, vemos que todos nos hacemos fuerte en casa, pero es verdad que fuera de casa no hemos sido capaces, quitando ese primer partido de debut encima en el campo del Barça, de cambiar esos números. Yo creo que no es que existan dos equipos diferentes, pero es verdad que creo que en líneas generales, cuando uno se encuentra en su estadio, en su casa, con su gente, bueno, pues parece que tiene alguna seguridad más, y en este caso, pues ojalá eso nos ayude a nosotros de cara a mañana.
Será la primera visita, además, del Sabadell a Ejea de los Caballeros. ¿Qué tal el campo? Porque por las imágenes, desde la distancia, el césped no sería espectacular, pero sí que parece que de dimensiones es mucho más grande que otros que hemos visto y que hemos visitado aquí en la segunda B.
Mira, yo cuando llegan los equipos al campo, que vienen con una idea preconcebida, cuando lo ven cambian totalmente la idea, ¿no? Porque es verdad que parece que, o no sé por qué, da la sensación de que pueda ser pequeño, pero estamos hablando que es un campo que son 65, casi 66 metros de ancho, son unas dimensiones muy importantes. Ojalá fuera más pequeño, porque hay veces que eso te puede resultar hasta más cómodo, ¿no?, para defenderte en algún momento, ¿no?, equipos más humildes. En ese sentido, es un campo amplio que permite jugar. Es verdad que el piso, pues está, no es de última generación, pero no es un piso que esté mal, ¿no? Y encima, yo creo que el Sabadell sigue entrenando, imagino, el campo este.
Sí, sí, no limpia.
Bueno, pues de parecido a eso no estamos hablando.
¿También será la primera vez que te cruces con el Sabadell? ¿Desde que pasaste por aquí, cómo lo vas a vivir?
Bueno, normal. La verdad es que cuando uno ya va cumpliendo trayectoria, va pasando por diferentes equipos. Yo, sorprendentemente, en los últimos años, y por circunstancias en mucho caso más institucionales que deportivas, me ha tocado ir cambiando, y bueno, pues siempre es especial y tal. Me alegrará de ver a algún de los compañeros que está ahí, como Branco, etcétera, que es gente que se portó conmigo muy bien y sin más, ¿no? Yo creo que cada uno que vamos pasando, vamos haciendo nuestro trabajo, uno lo intentamos hacer lo mejor posible, y a partir de ahí siempre queda ese recuerdo positivo de esa institución que cada vez veo que están haciendo las cosas mejor y que pronto seguro que estarán en la liga profesional.
Ha pasado ya un año y medio de aquel verano de turbulencias aquí en Sabadell. Has estado en Jumilla, en Santander, como decías, y ahora en Ejea. ¿El tiempo y la perspectiva ha cambiado un poco tu visión de cómo fueron las cosas o no?
No, porque la visión es clara. Es decir, yo no me fui en ningún caso molesto con nadie más allá de las formas, ¿no? Todos los que somos profesionales del fútbol sabemos que el que puedan contar contigo, el que cuenten contigo y que pasen a no contar contigo, depende o de un resultado, o de un cambio dentro de la institución y cualquier cosa, ¿no? A mí simplemente, en aquel momento, y hablo en aquel momento porque no es el de ahora, ¿no? En aquel momento, pues, cuando uno está con esa incertidumbre y con esas dudas, pues le gusta que a lo mejor se hubieran dirigido a él y le hubieran explicado, oye, mira, que no vamos a contar contigo, ¿no? En los tiempos y formas en los que a mí me hubiera gustado, pero eso es en ningún caso son los que marcan, en este caso, la institución. Fue un momento convulso y ya está, o sea, ningún récord, está todo olvidado. Yo le deseo a todos los equipos en los que he pasado que le vaya lo mejor posible y ya está, y ojalá, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no?
Volvemos al 21 de diciembre de 2018, Guillermo, del Sabadell de Toni Seligrat, ¿qué destacas más?
A nivel futbolístico.
Si quieres destacar otro ámbito, tú mismo.
A ver, a mí me parece que es una plantilla llena de buenos futbolistas y creo que eso es algo que hay que destacar por encima de todo, ¿no? Yo no consigo, y eso es un mérito de él y del director deportivo y del club, ¿no? Han reunido una plantilla muy, muy buena. Yo te diría que entre las dos, tres mejores de la categoría, ¿no? No creo que ningún equipo ahora mismo tenga, pues el otro día Felipe, el banquillo, ¿no? Con Arturo, con Cato, con Querol, aunque sea baja para este domingo, con Antonio Domínguez, es decir, tiene un potencial ofensivo importantísimo, y si eso encima lo pones en manos de un entrenador con tanta experiencia como es el Igrat, pues en este caso estamos hablando que lo normal es que eso tenga que salir siempre muy bien.
En Egea, por cierto, hemos visto partidos de todo tipo, ¿no? Porque desde el 4-4, un partido que enloqueció contra el Lleida Esportiu, hasta otro tipo de partidos con menos goles. ¿Qué guión esperas tú para el partido de mañana?
Bueno, pues sinceramente no lo sé. Si lo supiera, te diría que desde ahora mismo que ganamos, seguro, ¿no? Porque todos en la cabeza cuando diseñamos el partido, preparar la estrategia operativa y todo, pues todo ganamos, ¿no? Tanto nosotros como ellos. Bueno, te puedo hablar de algo que tiene que ver con lo futbolístico, pero relacionado un poco también con lo actitudinal, ¿no? A mí me gustaría que mi equipo sea mi equipo, ¿no? Y es un equipo que durante el día a día es duro para nosotros, porque es un equipo en ese sentido amateur, que entrenamos por las tardes, con gente trabajando. Yo les veo en el día a día que hay un esfuerzo extraordinario y mucho compromiso. Y sí que me gustaría que el equipo fuera muy muy competitivo, ¿no? Que al final diéramos la cara y que tuviéramos siempre posibilidades de poder ganar el partido, ¿no? A partir de ahí, pues sabemos cómo, ya no solo cómo es el fútbol, sino cómo es esta categoría, ¿no? Y que os voy a contar a vosotros, que de repente hay una decisión, hay una acción, que te pones por delante, que te pones perdiendo, y bueno, pues todo eso ya va a alterar un poco el funcionamiento, ¿no? Me gustaría que el equipo estuviera entero todo el partido. Son partidos que sabemos que van a ser largos, muy disputados, seguramente con mucha discontinuidad en cosas, y bueno, pues en esas partes o en esos aspectos que creo que independiente del resultado van a pasar, pues que estemos acertados, ¿no? Y futbolísticamente que siempre seamos capaces de hacerles daño, ¿no? Yo creo que si hay algo que tenemos que aprovechar y en algo que somos fuertes nosotros, es que en casa sí que generamos muchas llegadas, que generamos mucha incorporación de la gente, etcétera, pues que eso lo podamos reproducir muchas veces.
La última, te confieso ahora una anécdota. Hace un rato ha sido la rueda de prensa de Toni Seligrat y ha salido tu nombre porque una vez ha acabado la rueda de prensa, lo que tienen las redes sociales hoy en día, que ha aparecido el nombre de Guillermo Fernández Romo como uno de los que estaba viendo el vídeo en Instagram en directo de la cuenta del Centro Sport Sabadell. Más allá de la anécdota, un Guillermo Fernández Romo que muy activo en las redes sociales, ¿no?
Bueno, más activo intentando escuchar también, pues eso, cómo estaba Edgar y cómo no estoy dentro del vestuario, pues de esa manera son unas formas que nos permite también pues escuchar. Sabemos que no hay pistas porque los entrenadores en ese sentido escondemos muchos también nuestras cartas, pero bueno, era un momento de estar pendiente un poco de lo que pudiera ocasionar si me enteraba de algo diferente, cosa que evidentemente y como esperaba no ha podido ser.
No ha dejado muchas pistas, ¿no? Entonces, ahí, Toni. Te saludo mañana en persona, allí en Egea de los Caballeros. Guillermo Fernández Romo, exentrenador del Sabadell, ahora en el Egea. Un abrazo.
Un abrazo, buen viaje. Chao.
I a tot això, per tancar el bloc del Centre d'Esports Sabadell pel que fa a Toni Seligrat i la polèmica que vam comentar dilluns aquí a l'Hotel Suís, amb aquelles declaracions en les quals deia que era un venedor de mantes, que era un toqui-toqui, Vicente Mir, al voltant del que havia dit, sobretot en la prèvia del partit, l'entrenador de l'Alcoyano, dient sobretot que l'equip de Toni Seligrat, de normal, doncs no acostuma a jugar a res, però que malgrat tot acaba guanyant. No van caure massa bé aquestes paraules de Toni Seligrat, ho va fer saber en roda de premsa, i avui fa tot just uns minuts que els companys de la premsa del COI ens han enviat el document sonor, l'àudio de la roda de premsa de Vicente Mir, en el qual ha respost a Toni Seligrat. Per tant, anem a escoltar un parell de fragments d'aquesta resposta que acaba de passar, com dic, fa tot just uns minuts, Vicente Mir, entrenador de l'Alcoyano, responent això de Ventmantas, de Ventemantas, que va dir Toni Seligrat d'ell.
Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero yo creo que a él le confundieron los periodistas. Creo que en ningún momento yo he dicho que él no juega nada, para nada. Es decir, además puede mirar todas mis declaraciones, siempre han sido con muchísimo respeto hacia los demás entrenadores, y sobre todo él no puede tener ninguna queja porque sobre él siempre he hablado yo fenomenal. Es decir, sí que es cierto que yo siempre he dicho que bueno, que juega un fútbol que a mí no me gusta, pero que a él le saca un rendimiento tremendo, ahí están los resultados.
S'ha de dir que la roda de premsa, afortunadament, va ser en directe al Sabadell en joc d'ara fa uns dies i que, per tant, pot demostrar-se de totes que aquí Vicente Mir, home, hi ha alguna cosa que no li han explicat del tot bé perquè no va ser cap pregunta de cap periodista la que va propiciar aquesta, entre cometes, rajada, parlant en argot periodístic, de Toni Saligrat, perquè ningú va esmentar Vicente Mir en aquella roda de premsa i va ser el propi Toni Saligrat, ell solet, que havia escoltat ja abans les declaracions, qui va treure el tema dient que estava especialment fotut per haver perdut contra ell. És un secret de veus que fa anys que la relació no seria de les millors possibles entre Vicente Mir i Toni Saligrat, però vaja, d'aquí a dir que els periodistes van confondre a Saligrat, sobta, sobretot veient que no hi va haver ni una sola pregunta abans que sortís el tema que els periodistes plantegessin a Toni Saligrat sobre la figura de l'entrenador de l'Alcoyà. No, com deia, un parell de fragments, el segon parlant sobretot d'aquestes declaracions de Saligrat, diu Vicente Mir, del tot desafortunadas.
Las declaraciones que hace el Mías, pues bueno, yo creo que son un poquito de rencor al decirle el periodista eso, y si piensa eso de mí, pues bueno, será su problema, yo no, ahí no me voy a meter, cada uno es libre de decir lo que quiera. Ni le voy a decir que rectifique lo que ha dicho, ni mucho menos. Él sabe muy bien cómo juego yo, es cierto que en Sabadell el otro día, pues jugamos de diferente forma, pero a mí me gusta jugar, que mi equipo juega fútbol, de hecho siempre lo ha hecho y él lo sabe porque lo dijo antes de empezar el partido, pero cuando me tengo que amoldar a otra forma de jugar, pues lo hago como lo hice en Olot, como lo he hecho en Sabadell, como lo he hecho con otros equipos. Es decir, que así que no tengo nada más que decir. Es decir, yo creo que no fueron afortunadas sus declaraciones o lo que dijo, pero vuelvo a decir que cada uno es libre de pensar lo que quiera.
Doncs dit queda, i tanquem aquí ara sí aquest serial, Vicente Mir i Toni Saligrat. És una llàstima que això no hagi arribat uns minuts abans, perquè ja havia parlat Toni Saligrat en roda de premsa, però vaja, tampoc tindria massa sentit anar allargant el fil setmanes i setmanes sobre la relació entre Vicente Mir i Toni Saligrat. Ja arribarà, en tot cas, al partit de la segona volta al Collau d'Alcoi, però simplement el que comentava, és curiós que després acabem matant el missatger quan ni una sola pregunta va anar al voltant d'aquestes declaracions. Una aturada per la publicitat, 4 minuts i 2 quarts de 3 de la tarda. A la tornada hem de parlar de números.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrada i Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrada i Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil, t'ho durem a casa. Ladies and
gentlemen, torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El llibre del registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Avui una secció diferent, la que us tenim preparada del llibre de registre. No s'escapa en aquest últim partit del 2018 de portar-nos les estadístiques prèvies, encara que sigui per telèfon, el Miguel Ángel Rodríguez, estadístic arlequinat. Miguel Ángel, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Bàsicament perquè no hi ha precedents contra l'Egea, per tant, aquí rematem ràpid aquest primer capítol, serà el primer partit oficial entre l'Egea i el Sabadell, però això sí, un munt de visites a terres aragoneses, eh?
Sí, un total de 57, o sigui que la demà serà la 58a visita del Sabadell a terres aragoneses. Balanç bastant negatiu, la veritat. 15 victòries del Sabadell, 12 empats i fins a 30 derrotes arlequinades. I per rematar el tema d'equips aragonesos, l'Egea serà el 12è equip d'aquesta comunitat autònoma que s'enfronti al Sabadell en partit oficial.
Per tant, 11 aragonesos fins ara, rivals del Sabadell, se'n suma un altre, si suma un altre, és el l'Egea de los Caballeros, el 12è. El Sabadell arriba a la cita com a 7è classificat, 25 punts, 7 victòries, 4 empats i 6 derrotes amb 22 gols a favor i 23 en contra. Per tant, tornem a tenir l'average general en negatiu per només un golet. Fora de casa, 11 punts, per tant, bon rendiment de moment, 3 victòries, 2 empats i 3 derrotes amb 11 gols a favor i 13 en contra. Això sí, parlàvem dels gols, Miguel Ángel, avui una de les coses que destaques és que ja no és la pitjor defensa de la Lliga, el Sabadell.
Sí, bueno, de fet, diumenge passat ho érem, després de veure'm l'Alcoyano, però entre setmana es va recuperar el partit que s'havia suspès el seu dia entre el Peralada i el Mestalla, i el Mestalla, que va encaixar un gol a Peralada, ja és l'equip més golejat de la Lliga amb 24, i bueno, d'aquesta manera ens supera a nosaltres per un golet.
I a tot això, és l'últim partit del 2018 i portes un parell d'estadístiques sobre això. D'una banda, el tema de ser l'últim partit i de l'altra, el balanç també de tot aquest 2018.
Sí, la setmana passada parlàvem del darrer partit de la nova Creu Alta, que no se'ns va donar gaire bé, la veritat. Doncs la demà serà l'últim partit d'aquest any 2018, de l'any natural. I bueno, l'última victòria del darrer partit de l'any és del 2013, o sigui, fa 5 anys que el Sabadell no guanya l'últim partit de l'any. Aleshores va ser 0-3 a Tenerife i després doncs, un empat i 3 derrotes. I com deies, el balanç global d'aquest 2018, molt igualat, sobretot per aquells tants empats que ja hi van haver la temporada passada. El balanç de moment, 12 victòries, 13 empats i 11 derrotes.
Ja signàvem acabar l'any també amb un 0-3, encara que no sigui l'Elidoro Rodríguez López. L'Egea, de la seva banda, és 16, com dèiem ara amb Guillermo Fernández Romo, està en promoció de descens amb 18 punts, 4 victòries, 6 empats i 7 derrotes, amb 12 gols a favor i 17 en contra, i 12 punts al seu camp d'aquests 18. Per tant, dues terceres parts dels punts els ha tret a casa amb 3 victòries, 3 empats i 2 derrotes, 11 gols a favor, és a dir, gairebé tots, i 9 dianes en contra. El tema dels gols, a l'hora de fer balanç estadístic d'aquest Egea, també és protagonista.
Sí, només ha marcat 12 gols. És el segon equip menys golejador de la Lliga, en aquests 12. Només el supera el Teruel, que només ha fet 11. I, en canvi, parla molt bé de la defensa de l'equip de l'Egea, que ha encaixat 17 gols, o sigui, 6 menys que el Sabadell. És la setena millor defensa del grup 3 de segona B.
Ha perdut 2 partits a casa, els va perdre el tram inicial a la jornada 1 i a la jornada 5. Per tant, ha plogut des de l'última derrota a casa.
Sí, l'última derrota, aquesta jornada 5 del 22 de setembre, 0-2 contra el Villarreal B, un dels equips més potents. I ja, de fet, ja comentava Sarairat abans que l'Egea és un equip a casa i un altre fora, i com comentaves, dels 12 gols que ha fet l'Egea, 11 han estat al seu camp i només un fora de casa.
Va ser un duel, per cert, entre exarlequinats, aquell 0-2 a Egea de los Caballeros, entre Guillermo Romo i Miguel Álvarez. I ara que parlem de Guillermo Fernández Romo, avui ha rescatat també l'historial del madrileny aquí a Sabadell.
Sí, 16 partits oficials de Guillermo Fernández Romo amb el Sabadell, balanç de 4 victòries, 9 empats i 3 derrotes.
I a més, un Guillermo Fernández Romo que també sap el que és perdre contra el Sabadell al seu camp, perquè recordo perfectament que aquella ratxa històrica de tants partits de més d'un any sense guanyar fora de casa, el Sabadell la va trencar amb Miguel Álvarez a Xàtiva, i l'entrenador a la Murta del conjunt local era precisament Guillermo Fernández Romo. Per tant, així un flash que m'ha vingut al cap d'una derrota de Romo contra el Sabadell. Encara no havia passat, això sí, per la banqueta de la nova Creu Alta. L'àrbitre és de Cantàbria, David Iglesias Gutiérrez, 31 anys, 2 temporades només a segona divisió B, per ser maduret ja, 31 anys, poques temporades a la categoria de bronze, cap precedent amb el Sabadell, tampoc amb l'Egea. Per tant, repassa'm una miqueta, Miguel Ángel, els seus números.
Doncs, bueno, de moment aquesta temporada ha xiulat 5 partits, només una victòria local, 3 empats, i també una única victòria visitant, o sigui, balanç totalment igualat, i la mitjana de grogues és de 6 en aquells 5 partits que ha dirigit.
I com volies escapar-te i t'hem fet un truc aquí a traïció pràcticament, acabem la secció com sempre amb el repte. Què tal, com estàs, Pau Vitori?
Bona tarda. Això de maduret...
31 anys. Sí, perquè si en tingués 30, doncs encara seria una altra cosa. Però amb 31, home, per un àrbitre, dues temporades només a segona divisió B, bé, sorprèn. Recorda'm, repte de la setmana passada.
Aviam, el repte de la setmana passada. Buscàvem el cas de similar o precedent de Manuel Gato. Manuel Gato és l'únic integrant de la plantilla del Sabadell que li ha marcat 3 gols al Sabadell durant la seva carrera. Estàvem buscant l'últim jugador que havia format part d'una plantilla del Sabadell que abans o després li hagués fet també 3 gols al Sabadell, o més, 3 com a mínim.
I s'ha de dir, Miguel Ángel, que baixant les escales de Ràdio Sabadell ja vas treure el nom.
Sí, vam estar passant una mica i vam arribar a la conclusió de que, bueno, precisament va ser un sabadellenc, Aaron Bueno, que li va fer 3 gols al Sabadell, 2 d'ells amb l'Atleti Balears la temporada 2008-2009, tant a la primera volta com a la segona volta, i ja li havia fet un anteriorment amb el Gramenet.
Que no se'ns enfadi en Abadia, sabadellenc de naixement, sí, però criat a Abadia del Vallès.
I he de dir al meu favor que no va ser a la primera, no vol treure la primera.
Miguel Ángel, a sobre, aquí demanarem a sobre que si amb un marge de 10 minuts ja l'encertes, encara voldrà aquest que ho encertis a la primera i tot. Amenaça que des de casa té el portàtil i, per tant, el repte el pot resoldre gairebé en directe.
No el trauran directe.
No el trauran directe, no, perfecte.
Té tanta por que no ha vingut avui aquí a l'estudi perquè últimament...
Se li escapa el riure per sota el nas. Vinga, dispara el repte, l'últim repte del 2018.
El repte del 2018. Quan va ser l'última vegada que el Sabadell es va enfrontar en l'últim partit d'un any natural a un equip amb el qual mai abans s'havia vist les cares? Egea Sabadell, sense anar més lluny.
El Sabadell mai no ha jugat contra l'Egea, el primer partit és en l'últim any, en l'últim partit de l'any natural.
Correcte.
I per tant, busquem un precedent d'un equip contra el qual el Sabadell mai no hagués jugat.
Correcte.
I que fos l'últim partit de l'any.
Així és.
Evidentment, el portàtil no fa màgia, no, Miguel Ángel?
No, però tinc una idea.
Espera't que la liem, ara, de veritat. A veure,
és un equip que està a primera divisió actualment?
No.
No?
Si més no...
Si és el que ha trobat Pau Vitori, ja et dic jo que no.
Tot el contrari.
En quin havies pensat?
En el Leganés.
En el Leganés. Doncs...
No tinc constància.
Tot i que va ser l'últim partit aquí a casa...
Això t'anava a dir, després es va jugar un partit.
Potser vam jugar la setmana següent un altre partit encara.
A Tenerife, diria.
Vale, pot ser.
Sí. Doncs, ara m'havia desmuntat per complet, eh?
Has fet que tremoli durant un moment Pau Vitori, però ha tornat a refer-se i ja està traient pit, perquè a sobre et dirà, d'aquí a unes setmanes, quan reprenem el 2019 el programa i la secció, dirà, no, a la primera tampoc la va encertar, però vaja. Et deixem temps per pensar, Miguel Ángel Rodríguez, com sempre, un plaer, bones festes i prepara't que la tornada t'esperem aquí.
Molt bé, bones festes a tothom.
Una abraçada.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hola, soc Pau Estero, jugador del Centre Esports Sabadell i escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
2:45 de 3, ara sí deixem el Centre d'Esports, no el futbol, perquè hem de parlar, per exemple, de Primera Catalana i del Sabadell Nord, que acomiada diumenge el millor any de tota la seva història. El conjunt de Quico Díaz disputa el seu segon partit consecutiu a casa, al Municipal de Can Uriac, i passi el que passi contra el Farners diumenge, tancarà aquest 2018 entre els 5 primers de la categoria. Els de la zona nord estan fent del seu camp un autèntic fortí. L'última derrota a casa, ara que parlàvem de l'Egea i parlàvem una miqueta d'aquestes estadístiques, va ser el 30 de setembre. Des de llavors, 4 victòries a casa i un empat que han portat el conjunt de Can Uriac a la quarta posició amb 25 punts. El tècnic Quico Díaz assegura que era un dels objectius prioritaris en la seva primera temporada a la categoria.
Hemos conseguido lo que pretendíamos hacía mucho tiempo, ¿no? Hacer de nuestro campo una especie de fortín, ¿no? Una bombonera, como dicen por ahí cuando vas a un campo calentito, ¿no? Y la verdad que venir aquí a jugar al Estadio Municipal de Canoria, cada día a los equipos se les hace más difícil, ¿no?
Si el Sabadell no suma els 3 punts contra l'antepenúltim classificat, el Farners, el rival del demà passat, se n'aniria ja de vacances amb 28 punts, una xifra realment inimaginable a finals d'estiu.
Yo estoy con 28 puntos de Navidades, faltando una jornada para que acabe la primera vuelta. Sería el sueño de toda la gente que estamos aquí trabajando cada día, ¿no? Pero bueno, conseguir 25 puntos en esta categoría contra estos equipos ya es sumar puntos, ya es ver que este equipo tiene casta y este equipo quiere jugar en esta categoría y sabe competir en esta categoría.
Un dels capitans de la plantilla, Vadillo, es perdrà l'enfrontament per acumulació de targetes. El Sabadell Nord-Farners començarà diumenge a 11:45 al Municipal de Can Uriac. I abans, demà, a les 4 de la tarda, el Mercantil visitarà un dels candidats més ferms a l'ascens a la divisió d'honor juvenil, com és l'Adam, un dels històrics del futbol formatiu de casa nostra. L'equip cerveser és el primer que, si avui acabés la Lliga, pujaria, però no es pot despistar tampoc si vol tornar a les primeres de canvi a l'elit, després de la gran decepció de perdre aquesta divisió d'honor ara fa uns mesos. El Mercantil, en canvi, viatja a Horta sense res a perdre, i Carles Segura, porter blaugrana, confessa que davant un partit així contra un rival com l'Adam, gairebé no calen motivacions extres.
Aquests són els partits que sempre vols jugar contra un rival molt fort, dels més forts de la categoria, i anirem allà a fer-ho el millor possible i a intentar guanyar.
Estadístiques curioses les que acumula el Mercantil abans de visitar l'Adam. Per exemple, l'equip de Carlos López és vuitè, però suma 4 jornades sense guanyar, amb una derrota i 3 empats. També acumula 3 jornades sense marcar, si bé en aquests dos últims partits tampoc ha encaixat cap gol, amb 2 0-0 consecutius. Davant l'Adam, Segura espera un partit en el qual sigui el rival qui domini la pilota.
Des de sempre l'Adam és un equip que li agrada molt tenir la pilota, i més un equip que està necessitat per pujar i amb molt bons jugadors, però aquests equips a nosaltres se'n donen bé, ja que ens trobem còmodes defensant, i jo crec que podem treure algú bo.
A les 4 arrenca demà Horta aquest Damm Mercantil de la Lliga Nacional Juvenil.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrà de Jartois.
El Sabadell visitarà per primer cop en la seva història Egea de los Caballeros. Caldrà anar amb tot, escuts, llances i espases, per conquerir els darrers 3 punts de l'any.
Sabadell en joc.
Dissabte, últim partit del 2018. A partir de 4:45 de la tarda, Societat Deportiva Egea, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Xavier Andreu, entre altres coses conseller del Centre d'Esport Sabadell, i evidentment escolto els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
A les botigues de joguines del grup Marrà d'Escar Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrà d'Escar Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Duano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 3:45 de la tarda. Reprenem el fil on l'havíem deixat, parlant ara del bloc poliesportiu de natació, perquè a 5:45 d'aquesta tarda comença a Gijón la Copa de Clubs d'aquest esport, l'última competició del 2018, i una cita que de retruc ha agafat un caire molt especial per una nadadora del Club Natació Sabadell com l'Erika Villaécija, que posarà el punt i final a la seva carrera als seus 34 anys. Recordem que Villaécija va anunciar la seva retirada el passat 5 de novembre, ara fa un parell parell de mesos mal comptats en un acte que va tenir lloc al Museu Colet de Barcelona i el seu primer bany de massa se'l va endur al Campionat d'Espanya de Natació en Piscina Curta, que va nedar a la Nova Escullera fa un mes mal comptat, fa tot just dues setmanes després d'anunciar la seva retirada. El seu últim servei serà intentar ajudar el Club Natació Sabadell a aconseguir el seu ascens consecutiu, el que seria el segon consecutiu, i recuperar el seu estatus d'equip de divisió d'honor després de la renúncia ara fa alguns anys a aquesta competició. Villa Efija ens ha explicat aquí a Ràdio Sabadell les seves sensacions prèvies abans de l'inici d'aquesta Copa de Clubs.
Nerviosa no, però sí que és veritat que una mica com així, una mica trista, perquè bueno, al final sí que és veritat que van passant uns dies i saps que és l'última competició, però fins que no et puja l'avió veus que vas directe i que ja s'acaba, pues no ho assimiles, no? Però bueno, ara lo important és competir bé i quedar-me amb un bon sabor de boca.
Villa Écija s'acomiada de la natació com a nedadora professional amb 21 medalles internacionals i havent destacat especialment a la prova dels 800 lliures, on va ser, recordem, campiona mundial i europea en piscina curta i també campiona continental en piscina de 50 metres. A més, té l'honor d'haver participat a 4 Jocs Olímpics i de ser l'actual plusmarquista espanyola del 1500. A banda de treballar en una consultoria i seguir també vinculada a Can Llong dirigint els benjamins del Club Natació Sabadell, Villa Écija ens ha confessat els seus plans de futur.
Nadal ja tranquil·lament a casa, família, i després pues, sí que m'agradaria tenir uns mesos de relax per intentar viure una miqueta tot allò que diu tothom que ens hem perdut, que jo no ho penso, però per disfrutar una mica de la vida, de no tenir una hora de dansa a dormir, de no tenir que llevar-te aviat, i després pues, ja a nivell personal, pues, a veure que pues, suposo que formar una família i bueno, totes aquestes coses.
Com dèiem anteriorment, i tornant a la Copa de Clubs, el Natació Sabadell participa a aquesta competició com a equip de primera divisió amb una delegació de 21 nedadors i on hi trobem les seves estrelles principals, Catalina Curró, Marina García, Omar Sánchez, entre d'altres, és a dir, els tres mundialistes de piscina curta de la setmana passada a Hangzhou, a la Xina. Villa Écija explica així el funcionament d'aquesta competició.
El més important d'aquesta competició és intentar guanyar totes les proves que nedem. Jo cada nedador pot anar a 4 proves i intentar puntuar al màxim. Jo per això he de fer les meves millors marques, perquè són proves que no aneu normalment, però l'important d'això és el que t'he dit, intentar guanyar els màxims possibles pel club i complir l'objectiu que és pujar a divisió d'honor.
La Copa de Clubs arrenca avui, com dèiem, en jornada, en horari de tarda, a partir de 5:45 i finalitzarà diumenge tot plegat a Gijón, Astúries.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I no ens movem de l'aigua perquè la seu històrica del Natació Sabadell al carrer Montcada serà l'escenari demà d'una exhibició de natació artística i seran com a caps de cartell fent un duet les nedadores del club Ona Carbonell i la sabadellenca Emma García, que es recupera d'una otitis. També prendran part la resta d'integrants de la selecció espanyola de sincro. Els socis tindran entrada de franc i pels no socis valdrà 3 euros aquesta exhibició de Nadal del club, que es durà a terme demà a les 5 de la tarda a la piscina interior de la seu històrica del Club Natació Sabadell. En les hores prèvies d'aquesta cita hem parlat amb una de les protagonistes, amb Emma García, internacional, forjada al Natació Sabadell i que demà, si l'oïda li ho permet, nedarà a casa seva.
Emma García, nedadora d'artística del Club Natació Sabadell, què tal, com estàs?
Bé, bona tarda.
Imagino que amb ganes, no? Dissabte, cita aquí al club, una exhibició de Nadal que per algú que és de Sabadell, d'aquí a tocar del club a Montcada i a sobre del Natació Sabadell de tota la vida, és d'aquelles exhibicions que potser no és un gran campionat, però que sí que fa il·lusió, no?
Sí, perquè realment és diferent, ja venim amb la Ona i també ens agrada molt estar a prop de les nenes, de la secció, de tots els socis, perquè és una cosa que no podem fer normalment, perquè estem al car tancades i llavors la relació aquesta més propera també és maca de poder-la fer de tant en tant.
Al final aquí a Sabadell hem tingut una Carbonell, hem tingut Gemma Mangual, però un producte 100% de Sabadell com tu, saps segurament interpretar millor que ningú el que significa que tota una selecció espanyola vingui aquí a Sabadell a fer una exhibició. Què suposa, precisament pel que deies ara, la primera resposta ja has parlat de la canalla. Per tota aquesta gent que ve per darrere, què suposa això?
Bé, doncs, evidentment són el gran referent de totes les nenes petites i suposa un orgull, diguéssim, per totes elles, poder-les tenir molt més a prop, inclús a mi, que tampoc em coneixen totes, tenir a la Ona, evidentment, perquè és un gran referent, és el millor referent que tenim, i és com tot un honor poder-nos veure nedar, poder disfrutar en directe, que canvia moltíssim de la televisió en directe, és un esport que canvia moltíssim i és molt de sensacions, de sentiments, i crec que el que poden aprendre i sentir i transmetre és molt, molt beneficiós per elles, per un futur.
Per la gent que vingui demà dissabte aquí al club, al carrer Montcada, i vulgui veure una exhibició de natació artística, el que era sincronitzada tota la vida, què és el que es trobaran? Duo amb Bona Carbonell de l'Emma García, també la selecció espanyola. Quin és l'espectacle que heu preparat?
Bé, doncs, estan preparant un ball tot l'equip de la selecció amb parts de la Ona i meves juntes, a veure si és possible, perquè com estic amb otitis, a veure si pot fer-se bé. I després també una història que ha muntat la secció amb totes les nenes del club, i on també sortirem la Ona i jo una part, també fent com un duo.
A preguntar per l'otitis, que també té nassos, que just la setmana que m'imagino que tens marcada en el calendari em fa il·lusió competir aquí a casa, mostrar-me davant de la gent que com jo està començant aquí a fer sincro, agafa la vida i fa la guitza.
Sí, sí, realment porto una setmana que és, sisplau, em vull curar ja al metge cada dia, he de tirar-me a l'aigua sí o sí el dissabte, no puc, per un cop que fem un acte al club, no puc no fer-lo perquè em fa molta il·lusió. És com la manera que ja he dit abans, com d'apropar-nos a tots, i ja que es fan poques vegades, és, sisplau, l'he de fer sí o sí, o sigui...
I l'última que et faig més centrat, ja no tant en aquesta exhibició, sinó en general, en l'activitat que hi ha aquí al Natació Sabadell. Tu ara estàs al CAR de Sant Cugat entrenant-te al rendiment, a l'elit, però coneixes de sobres el que és la casa i has vist l'evolució, com comentàvem abans. És brutal, com ha crescut aquesta secció d'artística del Natació Sabadell.
Sí, sí, jo vaig començar en els inicis, que el club va introduir aquest esport. Érem quatre nenes amb dues entrenadores fent campionats escolars sense cap tipus d'importància. Vam anar creixent, llavors hi ha primers campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i ja més endavant bons resultats i alguna prova de selecció vaig realitzar jo també. Tot el que són els equips i les entrenadores, l'equip tècnic, direcció, tot va anar creixent, molta més nena es van apuntant, els equips van anar creixent, i jo també, per la meva part, també amb la meva ambició, que no m'ha sigut fàcil el recorregut, he anat podent anar al centre de tecnificació de la Blume, de la Catalana, i llavors anar pujant, i vulguis o no, també és una empenta a les més petites tenir un referent així de que ha nascut aquí, com per dir, no és tan impossible arribar, llavors si m'esforço i realment ho vull, ho puc aconseguir.
Que acabi de recuperar-se en les últimes hores bé aquesta otitis, i tant de bo que no tinguis cap problema per llançar-te a l'aigua aquí a casa teva, que segur que ho gaudiràs de sobres. Que vagi bé.
Moltes gràcies, igualment.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tanquem el triplet aquàtic que havíem preparat avui. Primer amb natació, després amb sincro, amb artística i ara amb waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell juga la Copa del Rei. Demà, en l'última jornada de la primera volta d'aquesta Lliga Premat masculina, l'equip de Quim Colet rep un rival directe, com és el Navarra, a 6:15, horari de tarda, i ho fa amb l'única baixa de Borja Fenoy. El club depèn d'ell mateix per classificar-s'hi, però els navarresos són només un punt per sota la taula. Colet, el tècnic, no defuig del terme final.
Realment jo a l'equip, les dues últimes setmanes, hem plantejat que nosaltres juguem dues finals, una fora de casa amb tot el que representa això, el partit de Tenerife, en què piscina descoberta, l'aigua freda, etc etc etc. I aquesta setmana igualment, realment és una final. Jo amb els jugadors parlàvem de que és la final que en aquest moment ens han guanyat.
El rival, l'equip de Manel Silvestre, l'ex del club, ve de guanyar el Canoe i, per tant, manté la possibilitat d'entrar a la Copa, el que seria històric pel Navarra. Per Lalo López Escribano és la demostració de com està d'igualada la Lliga. De fet, el club és ara mateix setè, però té el Canoe i el Navarra just un punt per sota i, per tant, dels tres, un es quedarà fora de la pròxima edició de la Copa. El waterpolista del club espera que l'últim triomf a Tenerife, a la piscina de l'Echeide, serveixi per recuperar les sensacions d'anteriors temporades i no fallar en aquest tipus de compromisos. Lalo López Escribano.
No sé si en otras circunstancias, pero sí que en años anteriores estos partidos los sacamos adelante con bastante solvencia, así que espero que la victoria del sábado contra el Echeide, aun teniendo dificultades, pues nos marque el camino y este sábado podamos pues seguir jugando igual de bien y conseguir una buena victoria y clasificarnos.
La cita, com diem, serà a Can Llong a 6:15 de la tarda. Abans, a 1:15, partit sense massa història, per dir-ho suau, de l'equip femení, el líder invicte de la Lliga, contra el Concepción madrileny, el QE sense haver puntuat encara. Maica García, boia del Natació Sabadell, lamenta la diferència de potencial.
És una pena que no hi hagi tants equips així competents dintre la Lliga, però bueno, nosaltres som conscients del que ens toca i treballem tot l'any des del setembre fins ara, fins a aquest moment, per poder arribar bé al que ens toca.
L'Estelpool Concepción serà el primer partit per les sabadellenques després del doble compromís de Lliga Mundial que 7 d'elles han disputat amb la selecció espanyola a Les Palmes. Un dia publicaré les pàgines que em deixa sobre la taula Pau Vituri. Hola, de nou, com
Hola,
estàs?
Hola, Adri, què va? No publiquis.
Amb missatger obligat. Fa uns dies teníem aquí a l'Hotel Suís a la gent de la Cap d'Any Reis, concretament a l'Aleix Muñoz, el director de la cursa. Ens explicava una miqueta els secrets d'aquesta prova del 31 de desembre, que, recordem, agafa el relleu de la nostra. De fet, es presenta com a tal, com a 8a edició de la prova. I avui ha tocat presentació oficial al Casal Pere IV de Sabadell. I has estat, Pau, i què és el que s'ha comentat allà?
Bé, segurament algú li sonarà a repetició, del que va sonar l'altre dia a l'entrevista amb l'Aleix Muñoz. L'essència és la mateixa, per tant, anirem una mica al gra. Avui hi havia la taula del Casal Pere IV la Marisol Martínez, la regidora d'Esports, també el Josep Molins, com a president de Sabadell és Atletisme, el propi Aleix Muñoz i la gent també de Hyundai López Orús, que és el patrocinador principal d'aquesta Cap d'Any Race. Fem la fitxa tècnica i entrem en matèria. Recordem que és el 31 de desembre, aquesta cursa, a les 5 de la tarda, que val 12 euros la inscripció i es pot fer fins al 28, i que a més aquest any s'incorporen també el que anomenen un altre anglicisme dels molts que utilitzen a la Cap d'Any Race, com és la Kids Race, pels més petits. Però, com diem, on s'ha fet avui més incidència en aquesta presentació és en tot el que envolta la Cap d'Any Race, és en aquesta experiència Cap d'Any Race. Si anomenem tot el que ha dit l'Aleix Muñoz, hem d'acabar a les 4 de la tarda.
No tenim massa temps per això,
No, per això t'ho dic. Una fira del corredor, estarà a la pista coberta a partir de demà, ja fan activitats, coincidint que hi ha un test del Campionat de Catalunya, a la pista coberta. El dia de la cursa hi haurà confeti, batucada, els dies previs es farà masterclass de ioga, una break fas run també, que han anomenat amb la gent de la Fresca. Bé, de tot i més, a la pàgina web ho trobareu tot plegat. El que ha fet incidència, com diem avui, l'Aleix Muñoz, també presentador del programa 13 d'aquesta casa, director de la Cap d'Any Race, és en aquest esforç extra que hi han posat en tot el que envolta aquesta cursa.
La cursa Cap d'Any, creiem i pensem que no havia de ser un 5 quilòmetres corrent, que 5 quilòmetres els podem fer a la cinta, els podem fer pel riu, els podem fer a 1.000 llocs que tenim a aquesta ciutat, sinó que era l'experiència de Cap d'Any, una experiència que és gairebé una experiència del Nadal i que és abans, durant i després.
I ràpidament, una altra veu més, la de la Marisol Martínez, la regidora d'Esports, ha reconegut que en el seu dia va patir perquè creia que no s'acabaria organitzant aquesta cursa de Cap d'Any.
En este último tiempo hubo momentos donde padecí como regidora d'Esports y pensé, uf, lo mismo la cursa de Cap d'Any este año es posible que tenga dificultad. Y cuando he estado escuchando las 145 personas que forman parte de la organización de una manera u otra, la cantidad de sponsors y de empresas que han querido y se han volcado en colaborar, todas las entidades de atletismo que están juntas en una sola objetivo, con un solo proyecto, y es hacer que el atletismo sea el deporte rey de esta ciudad.
Serà el dia 31 de desembre, aquesta Cap d'Any Race. No serà amb el Pau Vituri vestit de curt, oi?
Per desgràcia. Però bé, per un acte millor, per una cosa millor, és que estarem fent la transmi aquí a Ràdio Sabadell de la cursa de Cap d'Any a partir de 4:45 de la tarda.
Doncs ja la faré jo per tu llavors. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adeu.
I acabem el programa parlant d'handbol i de l'Oar Gràcia, que tanca el 2018 aquest dissabte. 9:15 ho fa rebent al carrer Bocaccio al Palau Tordera Salicru. És un duel clau pels de Gerard Gomis i Cesc Borrell per no despenjar-se de la part alta de la classificació. Ara mateix el conjunt verd i blanc és setè, però això sí, empatat a 15 punts amb el 5è, i per contra el rival queda una mica més avall a la classificació. És desè classificat amb 3 punts menys que no pas el Gràcia. Veient la classificació, jugant-se aquí, el capità Bernat Correro té clar que no poden fallar per reenganxar-se a la part alta.
Des del principi de temporada ens vam marcar un objectiu molt, molt ambiciós,
però va semblar que al principi no acabàvem d'arrencar, ara amb aquesta bona dinàmica ens tornem a enganxar una miqueta dalt, però sí que és veritat que hem d'anar partit a partit i tampoc pensar més enllà. Són dos punts molt importants per seguir, per no despenjar-nos de la zona de dalt.
Al davant tindran un rival especialment farragós i que a més arriba al carrer Bocatxo motivat pels seus últims resultats. Correro, per exemple, alerta que no va la vada davant d'aquest Palau Tordera.
Ens espera un partit complicat perquè venen aquesta setmana de guanyar el Sant Esteve Sesrovires a casa seva i, bueno, nosaltres amb ganes de tancar gairebé la primera volta en victòria a casa. Rival difícil, però bueno, sortirem a tope i a seguir la bona dinàmica.
L'OAR Palau Tordera arrencarà demà a 8:45, per tant, més tard del que és habitual al carrer Bocatxo. Queden 40 segons, seran les 3, per tant, hora de recollir els estris. Demà, Sabadell en joc des de 4:45 a Egea de los Caballeros, Societat Deportiva Egea, Centre d'Esport Sabadell, per la nostra part, res més. Una abraçada, radiosabadell.fm, sempre la teniu com a web de referència i també una abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.